Bona nit. Això és Game Over. Bueno, nois i noies, avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
I jo en Pol.
I doncs bé, per circumstàncies de la vida, una altra vegada el Covid, hem hagut de tornar a gravar el programa des de casa i el més probable és que el següent també, ja que bueno, actualment estem patint molt Covid i ens està afectant bastant el programa, però bueno, tot i això ens en sortirem endavant. Cal afegir que bueno, hem rebut algun missatge que altre de que l'entrevista us va agradar molt i que espereu que us portem alguna altra entrevista d'aquest estil. I bueno, jo vaig rebre un feedback molt bo i que a la gent li va agradar molt, i això bueno, doncs fa que et donin més ganes de seguir fent entrevistes. Tu, Sergi, et va agradar fer l'entrevista, ja que només estàvem tu i jo? Et va agradar?
Sí, la veritat que el format de l'entrevista crec que és un format que agrada molt a la gent i és una cosa la qual és de molt valorar el temps que la gent pugui dedicar a un programa tan humil com és el nostre, i crec que és molt positiu això per Game Over.
Bueno, doncs, sense res més que afegir, començarem ja el programa d'avui. Doncs bé, nois i noies, la primera notícia del dia d'avui serà una notícia que anirà relacionada amb un programa del qual ja vam parlar farà ja 2-3 setmanetes mínim. Doncs bé, us en recordeu que fa unes quantes setmanes vam parlar de la nova aplicació que treia Mark Zuckerberg i tota la companyia, la qual es deia Meta, i es formaria una realitat virtual, bueno, que ja podries interactuar, etc. Doncs bé, ara Meta, que també s'ha transformat en una empresa, ha amenaçat amb retirar Facebook e Instagram de la Unió Europea si no facilita la transferència de dades cap als Estats Units. És a dir, que bàsicament sembla que o ens tenen controlats els estadounidencs o no deixaran que Facebook i Instagram estigui a Europa. Aviam, per començar, jo crec que des de la meva humil opinió penso que això està mal fet, ja que transferir dades d'un lloc a un altre simplement perquè ens tinguin controlats, perquè jo penso que és per això, està malament. I el fet de que et vagin a retirar dos grans aplicacions com Facebook e Instagram, que són de les més utilitzades, a part de mundialment, a Europa, em sembla estrany. Jo crec que simplement és una amenaça per la Unió Europea, no?, perquè els deixi transferir els datos, però tot i això penso que no ho arribaran a fer. Tu, Pol, què en penses al respecte? Creus que Meta està fent bé d'amenaçar amb treure Facebook e Instagram per poder traspassar els datos, o creus que és una bajanada?
Jo opino que això que Facebook i totes aquestes aplicacions com Google ens tinguin controlats no està bé, però sí que és cert que és les seves normes i les seves polítiques, per tant, ells sempre poden fer el que vulguin. Ara bé, amenacin en treure una gran part del seu públic que venim d'Europa, jo això ho trobo bastant malament. No, bàsicament perquè l'empresa perdrà molts diners en retirar Facebook, Instagram, WhatsApp, tot això d'Europa. Per tant, jo crec que no ho arribaran a fer, o si ho fan, jo crec que no ho faran en aquestes grans quantitats com han anunciat.
Sí, la veritat és que penso també bastant com tu, no? Bueno, això que hem dit de que no ho arribaran a fer. Pol, també m'agradaria fer-te una altra pregunta, i és si penses que el fet de traspassar les dades d'un lloc a un altre i que ens tinguin controlats és ètic, és a dir, que per molt que tu estiguis complint les seves polítiques, creus que està bé, o que això de que tinguin les nostres dades com el que té el seu propi passaport, el seu propi DNI, creus que està bé això, Pol?
Aviam, jo opino que no, però sí que és cert que és una companyia privada i que té les seves normes i que utilitzen la nostra la nostra privacitat per posar publicitat. I així jo penso que no s'hauria de fer i que s'haurien de posar anuncis i coses random, aleatòries, i així no tindrien cap mena de problemes. No, Guillem?
Sí, la veritat és que penso bastant com tu, no? El fet de que llavors et posin anuncis just especialment amb el que has buscat fa un rato o amb una cosa que t'interessa, que tens poder a la teva llista de desitjos, em sembla, no sé, molt excessiu. I sí que és veritat que hi ha vegades que et pots solucionar alguna cosa, però la gran majoria de vegades et sembla molt pesat, no? El que sempre t'aparegui el mateix i sobretot que tot estigui relacionat amb el que tu busques i el que a tu t'agrada. Sí que és veritat que és una bona estratègia de màrqueting, no? De que llavors aquestes empreses altres, les quals paguen per poder-se publicitar dins d'Instagram o Facebook o qualsevol aplicació d'aquestes, guanyen beneficis, però no sé, no m'acaba d'agradar. Si jo necessito alguna cosa, ja ho buscaré. Sergi, respecte al fet de que s'amenaci, no?, el treure les aplicacions, creus que això va imposat per alguna política estadounidenca? O és simplement que, bueno, Mark Zuckerberg ha dit aquí és el que jo dic i si li vull passar els datos als Estats Units, això va així, però no és perquè vull jo?
Bé, al final, suposo que el que està passant aquí, no?, és el tema que dels calés. Suposo que en aquest cas, Mark Zuckerberg, bueno, directament no són calés, però indirectament sí que ho són, perquè al final les cookies, no?, que moltes vegades acceptem sense saber el que són, bàsicament és informació, i aquesta informació, segons en quina mans caigui, és molt valuosa. Per exemple, si li cau a la marca Coca-Cola, per exemple, doncs, per exemple, el que podria passar és que el següent anunci fos de Coca-Cola. Que a tu t'agrada la Coca-Cola, no? Són coses teves, personals, cosetes, que no tenen per què ser molt rellevants, o potser sigui, que el que fan és donar una informació sobre tu que no tindria per què ser donada, perquè la veritat que si tu no la volguessis donar, no la tindries que donar. Però a vegades hi ha algunes pàgines web les quals que sí que t'ho demana. I per això crec que és un dels motius pels quals demanen més d'això, més informació, perquè evidentment el que volen és més dades nostres per poder tenir una mica més els gustos del consumidor, que bàsicament això es tradueix en calés quan les marques els fan el pagament a Facebook perquè siguin promocionades allà mateix.
Sergi, et vull fer una pregunta respecte a això que has dit, i és, creus que les redes socials serien el mateix que ara si no hi hagués aquesta publicitat? Que llavors, és a dir, és anar a comprar, bueno, és a dir, bàsicament que t'agafessin la informació i diguessin mira, ara aquest anunci de Coca-Cola, perquè sí que és veritat, per exemple, jo et poso ara l'exemple amb la meva mare, que és que moltes vegades, quan està mirant Instagram o alguna red social d'aquestes, li apareixen algunes coses com, oi, unes botes per anar a la muntanya, o alguna cosa de l'estil, i diu, mira, això és interessant, i entra. Llavors, creus que això et dona una ajuda i que seria... És a dir, que seria el mateix sense aquesta publicitat les redes socials, o que les redes socials viuen d'aquesta publicitat?
Al final tenim que comentar també el tema de que ara ja s'està expandint molt el negoci digital, no? I la publicitat és una de les grans coses que fa que compris un lloc o un altre. Per exemple, si tu et vols comprar unes sabates i estàs parlant de sabates i, per exemple, hi ha moltes pàgines web que amb les cookies guarden les teves búsquedes. A les coses que t'has buscat en el teu ordinador, per exemple, diríem que has buscat unes sabates Geox, no? O unes sabates Nike, i aquesta informació, diguem que la venen a l'Adidas. La venen a l'Adidas. Què farà l'Adidas? Si veu que has buscat cert model de sabates, et posaran també un que sigui molt semblant, però de la seva marca. Per la qual cosa, així, és una cosa que el que diríem, bàsicament, és el que estaríem parlant de, pràcticament, espionatge industrial, no? Que el que fan és que tu puguis accedir a el que la gent vol, que és una cosa que tu mateix has aprovat involuntàriament o voluntàriament, segons si llegeixes les cookies o no, però això té una perspectiva amb la que li poden vendre a la competència. És una cosa que crec que és bàsicament un dels principals beneficis que té Instagram deixant de banda els ingressos que té amb influencers i moltes altres coses, però crec que sí, és un dels grans motors que fa que aquestes pàgines web i aquestes xarxes socials puguin seguir estant al top com ho han estat i segurament ho segueixin estant.
No, sí, la veritat és que penso molt com tu. I, per exemple, ara també va sortir una notícia respecte a aquestes redes socials, a aquest estil, i és que havien vetat a Donald Trump de les notícies
de les redes socials perquè postejava coses les quals afectaven a la societat i podien haver-hi molta gent que es molestava. I aquest mateix Trump ha fet una nova red social
amb la qual és com un estil de foro o un Insta que ja penges les històries. Llavors, les històries i les fotos. Llavors, Pol, jo et vull preguntar, que jo sé que tu estàs al corrent, no?, d'aquesta nova red social que ha fet Trump, i et vull preguntar si creus que arribarà als mateixos números que Instagram o Facebook o alguna d'aquestes grans empreses.
Òbviament, jo crec que aquesta nova aplicació que ha desenvolupat Trump i el seu equip no tindrà ni molt menys la repercussió que té actualment Instagram o Facebook o Twitter. El que sí, no ho arribarà més pel fet perquè molta gent considera que Trump és una persona racista, masclista, per tant, jo crec que simplement per aquest fet ja no se l'instal·laran. I a més, per què instal·lar-te una aplicació que ja la pots tenir amb més persones, que és Instagram?
No, la veritat és que sí. I, és que és molt coherent el que ens has dit, no? El fet de que si hi ha unes persones que ja l'han vetat d'una aplicació perquè no queia, perquè no queia bé, ho diem així d'una manera més family friendly, perquè no queia bé, doncs és normal que llavors no s'uneixin en aquesta nova red social. Bueno, res més que afegir sobre tot aquest tema de les redes socials actuals, no?, i aquest món. I els anirem informant amb tot el tema de Meta, si al final s'acaba traient Instagram i Facebook d'Europa, esperem que no. I és el que hem dit, que jo creiem que això serà més perquè Europa prengui mesures, però no fins a arribar a aquest extrem. Bueno, sense res més que afegir, passem ja a la segona notícia de la nit. Bueno, Sergi, ens podries explicar una miqueta de què tracta la teva notícia?
Sí, Guillem. Avui parlarem també del famós streamer Chocas, el Chocas, molts el coneixereu. I aquest personatge és un streamer que acostuma a fer directes diaris a la plataforma de Twitch. Bàsicament, molts dels seus continguts són videojocs, però no se centra en que ell sigui bon als videojocs, sinó més en la seva manera de fer i en la manera en com reacciona a les coses. Què ha passat amb aquest streamer, el qual era ex-treballador del Real Madrid i ara actualment és un dels millors streamers del panorama nacional, diguem, que arriba a les 14.000 hores vistes a la setmana. Bé, el que ha passat respecte al senyor Martínez, el Chocas, és que aquest bon noi el que va fer, va arrematar contra els dirigents del país, no? En aquest cas contra Pedro Sánchez, contra els socialistes que estan al càrrec del país, i doncs bé, va informar que no estava gens d'acord amb les mesures que s'estaven prenent respecte al treball digital, com és en el cas dels bloggers, influencers, youtubers, streamers, entre d'altres treballs digitals entre els més joves i que són cada vegada més forts. I el que ha passat realment és que es va escriure un comunicat en el que es diria que perquè ara actualment els streamers i tot aquest tipus de gent que treballa digitalment oferint contingut a internet, el que fan és que paguen menys, ja que el seu treball no era considerat del tot una manera de, diguem, de cobrar, no? No cotitzaven el mateix com si treballessis a una empresa. Què passa? Que clar, aquest senyor ara el que s'està veient és afectat per això. I el que passa és que diu va rematar fortament contra el govern dient que si això no es parava que se'n diria viure a Andorra, que ja no podia més, que això era una vergonya i que ens estaven prenent el pèl a tots. Pol, Tu com ho veus, això? Perquè, a veure, clar, al final tothom ha de pagar impostos, no? No creus, Pol?
Aviam, òbviament tothom ha de pagar impostos, però justament el Xocas, que és majoritàriament conegut per el seu famós clip de que era amant d'Espanya i que pagaria els impostos que calés perquè Espanya ho necessita, doncs si se'n va a Andorra, jo crec que és com anar contra el seu discurs. Però també s'ha de dir que el que estan fent és pujar molt els impostos en aquest tipus de treballs i feines. Però jo, si fos el Xocas, sincerament no marxaria, perquè ell és el defensari del discurs de quedar-se a Espanya i pagar els impostos que siguin. No, Guillem?
Jo penso que no s'acabaran anant, ja que és el que diu el Pol, ell és el que defensa el fet de, doncs això, d'estar en Espanya i no anar a Andorra, pagar el que faci falta, bueno. Però també et dic, trobo una miqueta vergonyós que simplement per, no perquè guanyi més, sinó per l'estil de treball que és, els hagin de pujar els impostos. A mi, almenys personalment, és una cosa que no m'agrada. Sí que entenc que si més diners tens, hauràs de pagar més. Això és totalment normal, no? I es comprèn a la perfecció. Bueno, almenys els d'aquí ho comprenem. El que passa és que, almenys jo, no entenc el fet de que només pel simple fet de ser streamer o youtuber o algú relacionat amb les redes socials hagis de pagar més impostos. Perquè, clar, si això ho tinguéssim en compte, qualsevol dels streamers que no són tampoc grans, és a dir, tops, com per exemple Ibai, Lluio Font, etc., clar, hauríem de pagar més, no?, si seguim aquesta norma, no, Sergi? Seva mèdia de viewers pot arribar a ser de 100, 200 i no tingui suficient per pagar aquests impostos, no? Llavors, tu què estàs dient amb aquesta, amb això que tu estàs a favor? Que per ser streamer, com per exemple aquest Ferioks, com molts altres que viuen en una mèdia de 100, 200 espectadors i uns 300, 400, com a molt, subscriptors almenys, hauran de pagar més que una persona que guanya el mateix que ells com un altre treball. Això és el que està justificant molt.
No, jo estic justificant el fet de que qui més té, més doni. Per exemple, Xocas, que té, per exemple, aquest últim mes, de gener, sembla que va fer 48.000 subscripcions, doncs jo justifico que qui més. Bàsicament té molt més que una persona normal a Espanya.
La gent, és el que dèiem exactament, jo havia entès, bueno, la teva part havies dit que el fet que streamer hauríem de pagar més, ja que en teoria se guanya més, tot i que és molt discutible per diverses parts. Bueno, Sergi, ens vols explicar alguna més de la notícia?
La veritat que crec que ho fem bastant bé.
Jo també. Bueno, doncs, una vegada hi ha aquesta notícia explicada, passarem a l'última del dia d'avui. Bueno, Pol, ens pots explicar una miqueta de què tracta aquesta notícia del dijous?
Doncs sí, el famós streamer que actualment tothom coneix, Don Ibai Llanos, que és un famós organitzador d'events en streaming. Ella va fer la velada de l'any, que era un torneig de boxeo, va fer un torneig de pàdel, va fer el First Dates, bueno, ha organitzat molts events. Doncs bé, la setmana passada es va portar un nou event, es deia Disaster Chefs, on juntava diversos streamers, on hi havia Io Juan, El Chocas, Carola, I Am Cristinini, entre molts altres, i agafaven chefs de l'internet com Pino Prestanizzi, Marife i Àlex Puig, per provar el menjar que els hi deien que haurien de fer. Aquest event va ser un total èxit, quasi arribant al 500.000 d'espectadors. Com ho veieu, això?
Aviam, jo trobo molt bé el fet, doncs, que aquest estil d'eventos, no, que formen els streamers, obtingui una repercussió fora de l'habitual. El que també m'agrada molt és, bueno, el fet de que es copi els formats de la televisió per traspassar-los en un altre món, no? I d'una manera més dinàmica i divertida, perquè sembla mentida, però és així, i que t'ho passes molt millor que no, per exemple, veient un Masterchef normal. Doncs la veritat és que em sembla molt bé, no?, que s'hagi fet, bueno, i arribat en aquest... en aquest final d'idea, i m'agrada molt, a mi personalment, el fet de que s'estiguin traspassant algunes d'aquestes idees de la televisió en el món de l'streaming, ja que és el que he dit abans, es fan molt més dinàmiques i molt més distretes. Tu, Sergi, t'agrada molt aquest programa, bueno, o aquest estil d'eventos que sona a Twitch?
Sí, la veritat que jo crec que ja arriba a uns nivells que Twitch pràcticament, bueno, en alguns casos concrets, com per exemple en aquest, que estàvem parlant, no, d'un programa molt semblant a Masterchef, pràcticament televisiu. La producció està clar que és totalment televisiva, no hi ha cap mínim error, tot és el màxim professional que us podeu imaginar. I crec que això és una cosa molt i molt positiva per Twitch, ja que l'està fent créixer molt i molt ràpid, i no m'atreviria, no seria tan insensat de dir que Twitch està atrapant a la televisió, però en certs aspectes crec que ja estan marcant certes diferències, com en l'aspecte d'interactuar més amb la gent la qual veient la cosa, amb la gent que li agrada, amb la gent que s'estima, no?, el que està veient, la gent que pensen que ells podrien fer-ho, perquè al final amb molts d'aquests eventos tan grans tu podries ser un dels mateixos assistents, per exemple, poder en aquest cas no, perquè poder en aquest cas era amb una invicció, no? Però hi ha molts casos en els que qualsevol persona de les que sigui bé, mira, que sigui pràcticament un espectador, podria realitzar el treball que estarien fent els seus grans ídols, com Ibai, Diagref, o entre d'altres. Que, com per exemple, bueno, hi ha la velada de l'any, també es va fer tots els torneigs de Minecraft, de Squid Game, ja en vam parlar, s'ha fet aquest del Disaster Chef, n'hi ha molts, la veritat. És una gran món, jo crec que aquest món, ara ja, això ja va cap amunt. Ja ens ho va comentar López Norman, quan va venir aquí a fer l'entrevista, i diu que els videojocs han estat a l'alça, i els videojocs, tot el contingut digital, ara això ja, jo crec que ja en té cap mena de procés, i crec que només farà que pujar, i crec que és un futur que tenim més pròxim que enllà.
No, la veritat és que tot el que has dit és molt cert i molt coherent. I també, Pol, m'agradaria preguntar-te si és que creus que Twitch, que és del que estàvem parlant ara, bueno, Twitch o qualsevol plataforma de streaming, arribarà al nivell de la televisió en un futur tampoc molt llunyà, en un parell o tres d'anyets, perquè ja si ens allarguem més ja no sabem què podrà arribar a passar, perquè al final potser estem en un apocalipsis o alguna cosa. Llavors, Pol, tu penses que en dos, tres anyets, quatre podrà no igualar, però està bastant al nivell de la televisió?
Jo crec que actualment està bastant al nivell de la televisió, però que d'aquí, no sé, d'aquí molts anys podrà ser molt més gran que la televisió, perquè molts joves consumeixen més Twitch, YouTube, el que sí, que la televisió. Sí, actualment la gent que mira la televisió en comparació a Twitch o YouTube és molt baixa. Per tant, jo crec que les produccions cada cop a Twitch i a YouTube s'aniran fent més grans. Per exemple, l'Ibai, el Disaster Chef, per exemple, això ja era quasi bé. Bueno, o sigui, era pràcticament per comparar-ho amb la televisió, perquè era molt dinàmic i a més estava ben fet. També tenia patrocinadors, però també hem de remarcar que a YouTube cada cop està venint més al nivell de producció. Per exemple, el MrBeast va fer un Squid Game en la vida real i va ser un total èxit, i ho va fer que, bueno, semblava quasi bé el set de Netflix.
No, sí que és veritat que tot el tema aquest de les plataformes de streaming, jo com penja vídeos, etc., està avançant molt ràpid. I llavors, Sergi, m'agradaria preguntar-te respecte a aquest tema del qual estem parlant, i és el fet de que, bueno, estem dient que això ja està arribant a un nivell de producció molt alt. I llavors, penses tu, Sergi, que el fet de que arribi un nivell de producció tan alt, molts streamers deixaran de fer streaming, ja que no arribaran al nivell, i Twitch els serà fora, i es buscaran noves plataformes per fer el que fan ara en una altra plataforma, com bàsicament ara la televisió i Twitch? Doncs en el següent moment podrà ser Twitch i una altra red de streaming. Creus que això arribarà a passar en algun moment?
Bé, jo crec que això que comentaves, que els facin fora, jo crec que no. Fer-los fora, el que és expulsar-los, no, de la plataforma, crec que no és una cosa possible. Però el que sí que crec és que molta gent d'aquesta que es quedarà a les portes, no, de l'èxit, molts streamers que optaran a l'èxit però no l'aconseguiran, jo crec que seran fitxats per la televisió mateixa per donar... Perquè, clar, al final, un streamer és un comunicador brutal que interactua amb molta gent del públic, que són bàsicament, bueno, segons els rangos d'edat que hi hagi, però al final interactues molt. Jo crec que això serà un punt en el que aquesta persona estarà ja establint un currículum que podrà mantenir per la seva vida. I això crec que serà una molt bona decisió, perquè segurament, com que el que ens interessa és comunicar, no? Fer a la gent que escolti les coses, que ho entenguin, que sàpiguen de què parles, que se sentin bé. I crec que això és un dels grans dons dels streamers, i crec que per aquest motiu, quan això es doni, no, que hi hagi molts streamers que no arribin, aquests mateixos que quedin, diguem, recollits, no, que quedin apartats de tot l'èxit, crec que seran captats per la televisió. Mira si t'ho dic així, que crec que seran extrets de la plataforma de Twitch i portats a la televisió a fer, bueno, diversos continguts. Això ja no puc ser tan precís de dir-ho, però crec que seria una molt bona cosa que un tan brutal com és un streamer pogués sortir a televisió, perquè crec que ho faríem molt bé i saben moltes coses, les quals de comunicació en saben moltíssimes, i crec que ho podríem fer molt bé, la veritat.
No, sí que tens tota la raó, no?, de que si un streamer s'anés a la televisió ho faria molt bé, però també jo crec que hauria de canviar una miqueta el format de la televisió. Tot i això, trobo que el món de l'streaming arribarà molt lluny, i com a eventos, com per exemple el que ens ha explicat el Pol, això és la clau que obrirà la porta. Bueno, de moment deixem aquesta notícia allà de costat i passem cap a la despedida. Bueno, doncs, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt. La setmana que ve el més segur és que tornem a estar aquí una altra vegada online. El problema que tenim és això, el tema del Covid. I d'aquí no molt esperem poder-vos portar una entrevista. Bueno, només vull dir-vos que això és
Game over.
Game over.